Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions de Cito Ramírez i de Carlos Losada, nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Les primeres mesures per rebaixar la contaminació a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana ja tenen data. A partir de l'1 de desembre de 2017 d'aquest any es restringirà el trànsit de turismes i furgonetes matrículades fa més de 20 anys en cas d'un episodi de contaminació elevada. Aquesta ha estat una de les mesures acordades aquest matí durant la cimera de la qualitat de l'aire a la que han participat diferents ajuntaments de l'àrea metropolitana, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació. La vaga de 5 dies convocada pels controladors aèris francesos no està provocant per ara grans problemes a l'aeroport del Prat. La companyia Vueling ha cancel·lat aquest matí una desena de vols amb origen o destí a l'aeroport de la capital catalana. I Protecció Civil demana precaució i prudència davant el temporal de vent que afecta Catalunya. A hores d'ara hi ha 40 comarques en estat d'alerta per ventades que poden superar els 120 km per hora. Els Mossos han enviat a judici dues famílies de les comarques de Girona que van fer l'ablació a les seves filles de 7 i 14 anys i a tres nenes més afectades, dues de les quals són germanes. Els sindicats dels Mossos insisteixen que compliran la llei i que si cal detindran la presidenta del Parlament com ho farien amb qualsevol altra persona si els ho demana un jutge. Els sindicats dels Mossos responen així a la diputada de la CUP, Anna Gabriel, que ha tornat a carregar aquest cap de setmana contra el director dels Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, per fer complir la llei. La direcció de Podemos a Catalunya es marca de la construcció del partit que projecten Ada Colau i Xavier Domènech si no accepten les condicions que han posat sobre la taula. La direcció catalana de Podemos, liderada per Alberto Dante Fachín, sotmetrà a votació la seva decisió final el pròxim cap de setmana. I les direccions del PSC i del PSOE han ratificat avui l'acord de relació amb els partits com a partits germans. Entre les mesures pactades figura que el PSOE serà qui defineixi la posició política dels socialistes en assumptes de rellevància constitucional, encara que el PSC tindrà garantida la seva participació per definir aquestes posicions. Abans d'explicar tot això, com cada dia, la informació de serveis i l'abans dels esports COPE. Previsió del temps amb l'Anna Borrell. Bona tarda, Anna.
Bona tarda. Jornada amb molt de vent avui a Catalunya, amb ratxes de 70-80 km per hora en general a gairebé tot el territori. No es nota tant, però, a les comarques del nord de Barcelona, l'interior de Girona o la Selva, però en canvi és vent fort ja al prelitoral i al nord tarragoní, on hi ha avisos de nivell taronja activats tot el dia i on es poden arribar ratxes d'un 100 per hora. A partir de la tarda aquests avisos també s'activaran al Pirineu amb cops de força de fins a 100 km per hora també, i al vespre més hi haurà avisos a la costa empordanesa per temporal molt fort. Degut a això, també avui tenim avisos per allaus al Pirineu, on poc a poc aquesta tarda anirà parant de nevar, avui amb una cota de neu que a més torna a baixar dels 2.000 als 1.000 metres. A la resta tenim un cel molt més clar, en general domini del sol aquests dies, un temps força estable amb unes temperatures que avui pugen. Esperem màximes de 22 graus a Barcelona, 20 a Girona o Lleida i 23 a Tarragona. Demà esperem bon temps, un cel molt clar tot el dia, molta estabilitat atmosfèrica. El Pirineu de Lleida, però, continuarà nuvolat amb precipitacions, especialment a la Vall d'Aran, amb una cota de neu a tan sols 1.000-1.200 metres. Les temperatures diurnes baixaran un palet, sobretot al Pirineu, les mínimes però no variaran gaire, una mínima que marcarà 11 graus a Barcelona, 10 a Tarragona, 7 a Lleida i 5 a Girona. I el vent al matí encara serà molt fort al Pirineu i també al prelitoral tarragoní, amb avisos taronges, en aquests casos per ratxes de fins a 100 km per hora, i durant tot el dia continuarem amb avisos encara a tota la costa empordanesa, també per temporal marítim. A la resta el vent anirà frenant. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim a les carreteres. Luisa Lopa, bona tarda.
Bona tarda. Està el Servei Català de Trànsit. Doncs ara mateix la incidència més destacada la tenim a la A2, on hi ha un carril tallat al Bruc en direcció Lleida a causa d'un accident. D'altra banda, també hi ha tallada la BB-4024 a Guardiola de Berguedà en ambdós sentits de la marxa a causa del vent. Això seria tot fins ara. Molt bona tarda.
Transport públic, Àlex Blancafort, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, recordeu que l'ATM ha aprovat prolongar la validesa de totes les targetes integrades de l'any passat fins al 31 de desembre de 2017. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca. Càritas aposta per l'ajuda a necessitats bàsiques.
Atendre necessitats bàsiques és una part essencial de la missió de Càritas. Aquesta acció es realitza tant des del programa diocesà de necessitats bàsiques com des del suport organitzatiu i econòmic que es dona a l'acció de Càritas parroquials i arxiprestals. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010, contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Parlem d'esports amb el José Luis Gil. Molt bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
3 i 5 minuts, Esportscope, ara en titulars, el que després ens amplieu endavant.
Sense el concurs dels lesionats Matier i Aleix Vidal, la plantilla del Barça entrena amb la remuntada contra el Paris Saint-Germain com a objectiu de la setmana. El vestidor, que intenta transmetre inputs positius en clau d'aquesta remuntada, les golejades contra Sporting de Gijón i Celta en els últims partits de Lliga, amb Messi en un moment de forma espectacular, ajuden a confiar que és possible aixecar aquest 4-0 en contra del Parc dels Prínceps. Sentim, per exemple, las palabras del técnico Luis Enrique después del último partido contra el conjunto de Vigo.
Será difícil, evidentemente, no somos tontos, pero tengo fe inquebrantable en que vamos a poder hacer un gran partido y vamos a poder entrar en eliminatoria. No sé en qué minuto, no sé en qué situación, vamos a arriesgar, sin ninguna duda, y mucho, y vamos a intentar crear un ambiente que haga que el público nos ayude mucho más de lo que normalmente lo hace.
Sentirem les últimes veus del vestidor del Barça creient en aquesta remuntada i analitzarem en profunditat el que pot donar de si aquesta eliminatòria. Ho farem de la mà de protagonista. Un Paris Saint-Germain que arribarà per ser a Barcelona després d'una treballada victòria a la Lliga Francesa contra el quart per la cua, el Nancy, per 1-0 en gol de Cavani al minut 80. A l'Espanyol, tal com hem vingut comentant des del migdia, el club farà oficial a les properes dates l'ampliació i millora de contracte del defensa Javi López, que signarà en blanc i blau fins al 30 de juny del 2020. Reconeixement pel primer capità de la plantilla i jugador més veterà al vestidor, que arribarà als 34 anys en el seu últim any de contracte. L'equip ha treballat pensant en el proper partit de Lliga, que serà divendres a Cornellà contra les Palmes. Després de la derrota a Villarreal i l'empat al camp del Celta, 1-6, sembla que se'n replanteja l'objectiu de l'equip. Si més no, és el que cal deduir després del pas per sala de premsa de David López.
Ja et dic, el nostre objectiu el tenim molt clar, que és quedar entre els 10 primers. Com estem en aquest grup d'equips que estem lluitant per aquesta plaça, doncs òbviament ho intentarem i anem partit a partit precisament per fer això. El que passa que, com ja et dic, no ens ho hem de prendre com una obligació, perquè està clar que són equips que estan molt ben treballats, que porten anys jugant junts i que inclús alguns equips amb més pressupost que nosaltres. Però bueno, ho intentarem i intentarem també superar els registres de la primera volta i ja està, i a veure fins on arribem.
Els propers partits de l'Espanyol l'enfrontaran a les Palmes i Eibar, dos dels equips també aspirants a classificació europea per la propera temporada. A segona divisió passen davant del Girona en clau d'ascens amb la victòria contra el Getafe combinada amb la derrota del Cádiz, i pas important del Nàstic un mes de cara a la permanència amb una nova victòria al nou estadi contra el Córdoba, que manté hores d'ara els de Juan Merino fora de la zona de descens. Satisfacció en el tècnic andalús.
Yo creo que en línea general el equipo es merecedor por lo que ha pasado, ¿eh? Felicitar al Córdoba porque han hecho un trabajo enorme con un jugador menos durante muchísimo tiempo. No sabemos 11 contra 11 cómo hubiera quedado, pero en el cómputo general, por ocasiones, por llegada, es verdad que siempre digo que aunque se gane tenemos que mejorar.
En bàsquet repassarem una setmana important pel Barça amb el compromís d'Euroliga davant Unix Kazan i davant del Madrid a la Lliga ACB. La derrota del Manresa contra Moravan Andorra complica molt la situació dels del Bages. Amb clau de permanència, ara estan a 3 victòries de la salvació. En atletisme acaben els europeus en sala de Belgrat amb notable actuació de la selecció espanyola i dels 6 atletes catalans que hi havia, entre ells el flamant medalla d'or als 3.000. Adel Mechal, protagonista anit al partidazo.
Venir a un campeonato de Europa donde hay tantísimo nivel pensando que puedes ganar el oro... no es algo que una persona pueda venir muy convencida, ¿no? Pero sí que es cierto que venía con los deberes hechos, habiendo trabajado muy duro y creía que podía ganar, ¿no?
I repassen el món de l'handbol, el meritori empat del Barça a la pista del Quil a la fase regular de la Lliga de Campions, que permet a l'equip de Xavi Pascual dependre de si mateix per acabar primer de grup i estalviar-se d'aquesta manera una eliminatòria en el camí cap a la final.
Molt bé, José Luis, us escoltem a tu i a tots els integrants de l'Esportscope a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Ara, senyals horaris de 2:45 i tornem repassant més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:45. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions de Cito Ramírez, del control tècnic, i diu qui es parla, Carlos Losada, a nom dels serveis informatius de la cadena Copi a Catalunya i Andorra. Les primeres mesures per rebaixar la contaminació a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana ja tenen data. A partir de l'1 de desembre d'aquest any de 2017 es restringirà el trànsit de turismes i furgonetes matriculats fa més de 20 anys en cas d'un episodi de contaminació elevada. Aquesta ha estat una de les mesures acordades avui durant la cimera de la qualitat de l'aire celebrada al Palau de Pedralbes i en la que hi ha participat la Generalitat, Ajuntament de Barcelona, Diputació i Ajuntaments de l'àrea metropolitana de la capital catalana. La vaga de 5 dies convocada pels controladors aeris francesos no està provocant per ara grans problemes a l'aeroport del Prat. La companyia Vueling ha cancel·lat aquest matí una desena de vols amb origen o destí al Prat. I Protecció Civil demana precaució i prudència davant el temporal de vent que afecta Catalunya. A hores d'ara hi ha 40 comarques en estat d'alerta per ventades que poden superar els 120 km per hora. Els Mossos han enviat a judici dues famílies de les comarques gironines que van fer l'avaluació a les seves filles de 7 i 14 anys. Hi ha 3 nenes més afectades, dues de les quals són germanes. Els sindicats dels Mossos d'Esquadra insisteixen que compliran la llei i que si cal detindran a la presidenta del Parlament, com ho farien amb qualsevol altra persona, si els ho demana un jutge. Els sindicats dels Mossos responen així la diputada de la CUP, Anna Gabriel, que ha tornat a carregar aquest cap de setmana contra el director dels Mossos, Albert Batlle, per fer complir la llei. La direcció de Podemos a Catalunya es desmarca de la construcció del partit que projecten Ada Colau i Xavier Domènech si no accepten les condicions que han posat sobre la taula. La direcció catalana de Podemos, liderada per Alberto Dante Fachín, sotmetrà a votació la decisió final. I les direccions del PSC i del PSOE han ratificat avui l'acord de relació com a partits germans. Entre les mesures pactades figura que el PSOE serà qui defineixi la posició política dels socialistes en assumptes de rellevància constitucional, encara que el PSC tindrà garantida la seva participació per definir aquestes posicions. Expliquem tot això fins a les 3 de la tarda. Abans, com cada dia en titulars, més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El 66% de trucades a oficines d'atenció a víctimes a Catalunya són per violència de gènere.
Són dades de l'any passat. Les trucades per violència de gènere segueixen les de robatoris, lesions i abusos sexuals. La majoria de consultes van ser de dones, més de 7.000, enfront de les 1.000 trucades que van fer els homes. Aquestes oficines d'atenció donen informació a les víctimes sobre els seus drets, sobre assistència jurídica, ajudes econòmiques o suport emocional.
4 detinguts per venda de droga a menors en un solar de Barcelona.
Presumptament venien amb marihuana i així a menors d'edat des d'un solar al districte de Sant Martí. Aquí hi ha un assentament amb 9 cabanyes. La investigació va començar arran de les queixes de veïns i responsables d'escoles properes. Als 4 detinguts se'ls atribueix un delicte contra la salut pública amb l'agreujant de venda a menors.
Amazon tria Barcelona com a seu per donar suport als venedors del sud d'Europa i crearà 500 ocupacions.
Es tracta d'un centre multilingüe que donarà suport a les petites empreses franceses, italianes i espanyoles que venen els seus productes a través del mercat web de la companyia. Entrarà en funcionament abans de l'estiu amb un equip inicial de 100 persones. El Hub Espanya es converteix d'aquesta manera en el 5è centre amb el qual compta Amazon Europa.
La caminada solidària Barcelona Magic Line recapta 280.000 euros amb 12.000 participants.
El 100% dels diners que han aconseguit els equips participants durant 5 mesos aniran a parar a programes socials, concretament d'11 centres de Sant Joan de Déu i altres entitats del tercer sector per cuidar persones en situació vulnerable, discapacitat intel·lectual o dependència, a banda de projectes de cooperació internacional i recerca biomèdica.
L'Ajuntament de Barcelona aprova una ajuda de 100 euros per a famílies vulnerables.
L'ajuda mensual per fill a famílies que tenen a càrrec menors de 16 anys serà complementària a les transferències d'altres administracions. Es preveu que es comenci a concedir a partir del proper mes d'abril. En el cas de famílies monoparentals, inclou a més un reforç de 100 euros addicionals, també mensuals.
Un motorista de 29 anys mor atropellat per un camió grua a Barcelona.
L'accident s'ha produït a primera hora del matí a la cruïlla entre la Rambla Volar i el carrer Sant Antoni Maria Claret. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 ambulàncies a banda dels efectius dels bombers de Barcelona i la Guàrdia Urbana. La unitat d'investigació i prevenció de la urbana investiga les circumstàncies del sinistre de cara a fer l'atestat corresponent.
El nou centre Glòria rep 2,5 milions de visites des de la seva remodelació al desembre.
La xifra coincideix amb la campanya de Nadal i amb les rebaixes d'hivern que han suposat una afluència d'un 22% més que en el mateix període de l'any passat. En els propers mesos s'assumaran a l'eix comercial grans firmes internacionals que encara no són a Espanya i a l'espai dedicat a la gastronomia s'uniran locals impulsats per cuiners amb l'estrella Michelin.
I la protectora d'animals de Figueres, saturada de gossos de raça amenaces potencialment perilloses.
Dels 150 exemplars que tenen a les instal·lacions, al voltant d'una cinquantena són de raça pitbull, dogo o rottweiler. Els principals motius d'abandonament d'aquests tipus d'animals són les grans dimensions i el caràcter dominant o agressiu. Aquesta agressivitat precisament fa que costi molt que algú els vulgui adoptar. La protectora té previst fer una prova pilot amb dos d'aquests gossos per ensinistrar-los i millorar els seus comportaments.
25 minuts i a les 3 de la tarda comencem les primeres mesures per rebaixar la contaminació a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Ja tenen data a partir de l'1 de desembre de 2017 d'aquest any. Es restringirà el trànsit de turismes i furgonetes matriculats fa més de 20 anys en cas d'un episodi de contaminació elevada i això serà efectiu en els 40 municipis agrupats dins de l'anomenat àmbit 40. Aquesta ha estat una de les mesures acordades avui durant la cimera de la qualitat de l'aire. Totes les administracions s'han fixat l'objectiu de reduir la pol·lució derivada del trànsit un 30% en uns 15 anys. Isaac Posadas.
No serà l'única mesura que tiraran endavant totes les administracions implicades. A partir d'aquest mateix desembre, els cotxes sense l'etiqueta marcada per la DGT sobre l'emissió de gasos, els anomenats cotxes d'etiqueta vermella, tindran prohibida la circulació a Barcelona entre les dues rondes, amb dues incloses, en aquests episodis de contaminació que deies. Això no és tot. A partir del 2019, els cotxes de més de 22 anys i les furgonetes de més de 25 no podran circular entre setmana, hagi o no episodi, per cap d'aquests municipis de l'àmbit 40, no només Barcelona, tampoc la majoria de ciutats de l'àrea metropolitana i de les comarques del Baix Llobregat i els dos Vallesos. Des del 2020 i gradualment, aquests vehicles d'etiqueta vermella que dèiem també aniran desapareixent dels carrers de la capital. Amb tot, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, celebra les mesures acordades i aposta pel canvi de paradigma. El transport públic és el futur.
L'element prioritari és el vehicle privat i es complementa en transport públic. I hem de ser capaços d'invertir aquest esquema, que sigui la base de la mobilitat ha de ser transport públic i complementat amb transport privat, primer element. I segon, el que volem és que circulin menys cotxes i que els que circulin siguin més nets.
Tots plegats són conscients que per invertir l'esquema cal un transport públic potent. Hi haurà reforç de línies, nova flota de busos i fins i tot, per descongestionar, la Generalitat es compromet a que els seus treballadors entrin o surtin més tard de la feina, mesura que es podria estendre a grans empreses. A més, també es plantegen posar peatges a l'estil Vallvidrera, tot per reduir la quantitat de cotxes a la ciutat. De fet, qui el doni de baixa tindrà 3 anys de transport públic gratuït. Per dur a terme totes aquestes propostes cal una bona sinergia de les administracions. Ni Generalitat ni Ajuntament de Barcelona han oblidat interpel·lar el govern central demanant calés. El compromís és rebaixar la contaminació un 10% de cara al 2022, tal com marca l'OMS.
No deixem de parlar de qüestions de mobilitat. La vaga de 5 dies convocada pels controladors aèris francesos no està provocant aquest matí problemes importants a l'aeroport del Prat, l'aeroport de Barcelona. La companyia Vueling ha cancel·lat aquest matí una desena de vols amb origen o destí al Prat. Daniel Hurtado.
La Direcció General d'Aviació Civil ha demanat a les aerolínies que rebaixin en un 25% els vols que creuen al sud de França durant aquesta setmana i en un 33% els vols al sud-oest. La vaga afecta les regions aèries de Brest, Bordeaux i Marsella i l'aerolínia Vueling ha cancel·lat 24 vols previstos per aquest dilluns amb origen o destí en aeroports de Barcelona, València, París, Lisboa, Bordeaux o Amsterdam. Per una altra banda, Ryanair cancel·la 45 vols i demana al govern francès que prengui mesures immediates davant la vaga de controladors francesos. Alguns afectats per aquesta situació han afirmat que s'han cancel·lat els seus viatges per aquesta vaga i que no els havien avisat de cap manera de la situación.
Pues volaba a Bruselas y me han dicho que a lo mejor no se sabe si va a salir el vuelo porque ha habido vaga de controladores franceses. Pues me parece ya que es habitual, nos estamos acostumbrando a esto, pero en realidad no debería ser así.
Y en Bordo hay huelga, por eso he cancelado. Y ahora cambiar el día, yo...
Nada, ni teléfono, ni email, nada.
La situació a l'aeroport del Prat no és com la que es va viure l'any passat, tot i que l'atur afecta sobretot a l'operativa de Vueling, ja que el 75% del servei sobrevola l'espai aeri francès.
I Protecció Civil demana precaució i sobretot prudència davant del temporal de vent que afecta Catalunya des d'aquest matí. A hores d'ara hi ha 40 comarques en estat d'alerta per ventades que poden superar els 120 km per hora. Aquest matí el vent més fort ha bufat a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, també les de Tarragona. Aquesta tarda les ventades s'extendran a la resta de Catalunya, sobretot als dos extrems mestral, a les comarques de l'Ebre i la Tramuntana, a les comarques gironines, concretament al Empordà. Judit Rosa.
Però més enllà d'aquests casos extrems on s'arribarà als 120 quilòmetres, les ratxes arribaran als 70 o 80 quilòmetres per hora a molts indrets d'arreu de Catalunya. A comarques de Tarragona i del sud de Barcelona, a Ponent i a l'extrem nord de Catalunya, avui el vent serà el protagonista, sobretot per la tarda-nit. El Meteocat ha fet un avís de situació meteorològica de perill que arriba a grau 5 sobre 6 en algunes comarques. Des de Protecció Civil alerten que s'ha d'anar amb més cuidado de l'habitual. Escoltem els consells de Sergio Delgado, subdirector general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil.
Les recomanacions bàsiques són cap a aquesta, en aquest sentit, doncs, adequar la velocitat, tenir molta cura en els avançaments de camions o autocars, i d'acabar en tota l'activitat a l'exterior, tant en l'àmbit urbà com en l'àmbit del medi natural, davant la possibilitat, doncs, que les ràfegues de fort vent produeixin la caiguda d'arbres, de mobiliari urbà o d'algun element que pugui provocar un accident. Fins i tot, doncs, algun mur de tancament pot caure com malauradament en el passat ha succeït.
Les ventades ens portaran una pujada de les temperatures, sobretot al litoral, i farà que aquest migdia en molts punts de la costa i el prelitoral se superin els 20 graus.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociación. Lo que no puede
las
ser
pensiones están garantizadas por el total.
Hay que poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Seguim repassant les notícies de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han enviat a judici dues famílies de les comarques de Girona que van fer l'ablació a les seves filles de 7 i 14 anys. Hi ha tres nenes més afectades, dues de les quals són germanes. Les famílies denunciades són d'origen subsaharià i van viatjar a Gàmbia per practicar l'ablació. De tornada ho van detectar els pediatres i ho han denunciat.
Tot i que no hi ha constància de que aquí es facin ablacions, les famílies que la practiquen sí que aprofiten les vacances o un viatge al país d'origen per un cop allà marcar les nenes de per vida. L'any passat els Mossos van intervenir en 5 casos de risc. Les nenes eren de Gàmbia, Mali i el Senegal i tenien entre 4 i 14 anys. D'aquests 5 casos n'hi va haver 3 en què es va poder conscienciar les famílies, però en els altres 2 va caldre protegir les menors amb mesures judicials. Malauradament, també hi ha casos en què s'arriba tard i es descobreix que les menors ja han patit l'ablació, com el cas d'aquestes tres nenes, totes originàries de Gàmbia, que en tots els casos qui va donar l'alerta va ser el pediatre. La cap de l'Unitat Regional de Proximitat i Atenció Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Rosa Negra, ha assegurat que, tot i que cada vegada les famílies que practiquen l'ablació estan més localitzades, cal seguir conscienciant a la societat.
Tenim l'avantatge que les comunitats, doncs, practicants les tenim molt identificades, que en tot cas sabem que la majoria de població, doncs, que ha arribat a Catalunya de l'Àfrica subsahariana eren practicants. No que són practicants, perquè moltes famílies ja han abandonat aquesta tradició, però sí que encara en queden i, per tant, hem de seguir insistint, doncs, en el treball pedagògic.
En el cas de les tres nenes a les que se'ls hi ha practicat, ara la investigació haurà de determinar en quin moment les menors van patir l'ablació i si es pot aplicar el codi penal contra els pares.
Seguim parlant dels Mossos, però ara des de la vessant política, els sindicats de la policia autonòmica insisteixen que compliran la llei i que si cal detindran a la presidenta del Parlament com ho faríem amb qualsevol altra persona si els ho demana un jutge. El sindicat dels Mossos responen així a la diputada de la CUP, Anna Gabriel, que ha tornat a carregar aquest cap de setmana contra el director dels Mossos, Albert Batlle, per fer complir la llei. La dirigent antisistema ha dit que no entén que hi hagi responsables polítics que defensin de tenir càrrecs electes que volen fer el referèndum independentista.
Sense dubtes, els Mossos sempre obeiran la llei i mai instruccions polítiques interessades. Pels agents és irrelevant el nom del director general i si aquest és de perfil més sobiranista, com pretenen els partits independentistes, que l'actual director, Albert Batlle, molt criticat per diputats de Junts pel Sí i la CUP. Són una policia judicial i mai faran cap actuació que els situï fora del marc legal existent. És l'afirmació a COPE Catalunya i Andorra de Valentina Nadón, portaveu del sindicat ASAP FESOL.
Però sí que volem enviar, si vostè m'ho permet, un aviso per a navegantes. Aquí poden canviar els responsables polítics, però el que està clar és que en cap moment els Mossos obeirem una ordre manifestament il·legal, i això que tothom ho tingui molt clar.
La pròpia llei del Parlament de 1/94, que regula el funcionament de Mossos d'Esquadra, és clara. S'ha d'actuar i vetllar pel compliment de la Constitució, i aquesta llei no s'ha canviat mai pel propi Parlament. David Amical, portaveu del Sindicat Policies de Catalunya, avisa que si un agent desobeeix una ordre judicial, l'únic imputat és el propi agent i no els responsables polítics.
Allà ell, perquè els responsables no és la institució, el responsable és la persona que incompleix la llei. Per tant, la persona que acabarà sentada en un tribunal per no complir la legalitat vigent serà l'agent que no compleixi la legalitat.
El desacatament d'un ordre judicial per un membre de les forces de seguretat té, a part de la inhabilitació, una condemna de presó que pot arribar als 8 anys.
En terme així, la crònica política, la direcció de Podemos a Catalunya es desmarca de la construcció del partit que projecten Ada Colau i Xavier Domènech si aquests no accepten les condicions que han posat sobre la taula. La direcció catalana de Podemos, liderada per Alberto Dante Fachín, sotmetrà a votació la decisió final.
Exigeixen que els 52.000 inscrits de Podemos Catalunya votin a la seva pàgina web i no accepten la decisió de l'equip de Colau que únicament participin que s'hagi inscrit prèviament a la pàgina específica d'un país en comú. Entenen que amb aquesta fórmula de participació els limita als seus militants i afavoreix una votació teledirigida, ja que Barcelona en Comú, Iniciativa i Esquerra Unida tenen una militància molt reduïda que no arriba a les 2.000 persones. Ruto Moreta, secretària d'organització, denuncia també que la pretensió de pactar una executiva de 30 persones és una decisió de despatx, lluny de l'essència de la formació.
Que la gent pugui participar en tots els projectes que es presentin, que hi ha una elecció de candidats i candidates de baix a dalt i que no sigui una llista, o sigui, decidida a un despatx. O sigui, i això sempre ho hem manifestat.
Aquest dimecres, la direcció de Podemos informarà els seus militants de la seva negativa a participar en la construcció del nou partit. Si els 52.000 militants avalen la proposta, Podemos dona a Colau fins al 20 de març per rectificar. Si no es produeix, Podemos no donarà l'aval a l'alcaldessa de Barcelona pel nou partit d'esquerres que es fundarà el 8 i 9 d'abril.
Mentrestant, les direccions del PSC i del PSOE han ratificat avui l'acord de relació com a partits germans. Entre les mesures pactades figura que el PSOE serà qui defineixi la política dels socialistes en assumptes de rellevància institucional i constitucional, millor dit, encara que el PSC tindrà garantida la seva participació per definir aquestes posicions. Antonio Pérez.
El document aprovat assenyala que el PSOE també marcarà les posicions polítiques en aquells àmbits l'aplicació dels quals excedeixi l'entorn territorial de Catalunya. Aquest és un punt amb els quals tots dos partits s'allegen la ferida oberta després de la ruptura de vot en la investidura de Mariano Rajoy. L'acord entre PSC i PSOE parteix de quatre criteris principals: el principi d'unitat de projecte, el de reconeixement i respecte mutu de l'autonomia de les dues organitzacions, el de confiança i lleialtat recíproques i el principi d'equilibri en les relacions polítiques i organitzatives entre PSC i PSOE. Segons el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, aquest pacte que es signarà demà a la seu del PSOE entre Miquel Iceta i Javier Fernández enforteix la relació entre ambdues organitzacions.
Ningú per pes. No per pes, al meu entendre, ni el PSC ni el PSOE. És un acord per enfortir les relacions amb dos partits i per prevenir, evitar i resoldre possibles discrepàncies que hi haguessin, que, insisteixo, el document el que vol és prevenir-les i evitar-les, i si n'hi hagués alguna, resoldre-les.
El protocol també preveu que els militants del PSC que estiguin al corrent de pagament passaran a formar part d'un cens específic per participar a les primàries del PSOE, sempre amb l'objectiu que tots els militants de tot Espanya participin en igualtat de condicions.
I el portaveu d'Iniciativa per Catalunya, Ernest Urtasun, considera que els dirigents polítics de Convergència que exercien la seva tasca o quan es va declarar el cas Palau haurien d'abandonar la vida política i, si es prova la seva implicació amb el presumpte finançament il·legal del partit, també ho haurien de fer. Entre aquests dirigents hi hauria l'expresident del govern i llavors secretari general de Convergència, Artur Mas. Urtasun ha demanat que la investigació vagi fins al final i es determinin responsabilitats perquè la corrupció, diu, té un efecte gravíssim sobre la credibilitat de les institucions. I Esquerra demanarà la convocatòria d'una comissió extraordinària a l'Ajuntament de Barcelona per investigar l'opacitat a Transports Metropolitans de Barcelona, així com una auditoria externa sobre la gestió que s'ha fet a l'empresa des de l'any 2005. Segons informacions periodístiques, TMB va arribar a pagar a tres alts directius sous que superaven els 200.000 euros bruts en plena crisi, mentre que la vintena de càrrecs que conformen els dos màxims òrgans de direcció van cobrar una mitjana de 133.700 euros.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
hay fiestas de cumpleaños y la fiesta de cumpleaños de EDP Rock and Roll Madrid Maratón en la que solo faltas tú. El 23 de abril, maratón, media maratón y 10 kilómetros recorriendo Madrid y viviendo el running como nunca. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito Proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
10 minuts i les 3 de la tarda, un estudi de l'Hospital del Mar de Barcelona alerta que les víctimes de violència durant la infància tenen el doble risc d'intents de suïcidi abans dels 26 anys. Davant d'aquesta situació, els investigadors asseguren que aquests joves han de ser considerats objectius potencials dels programes de prevenció.
Investigadors de l'Hospital del Mar han publicat un estudi que afirma que aquests joves han de ser considerats objectius potencials de problemes de prevenció. L'abús sexual infantil i l'assetjament escolar són les primeres causes dels intents de suïcidi. Segons el doctor Jordi Alonso, director de l'estudi, tant la infància com l'adolescència són períodes crítics de desenvolupament. L'exposició a la violència en aquestes edats pot comportar múltiples problemes com una major vulnerabilitat a intents de suïcidi. Per aquest motiu, el doctor Jordi Alonso diu a COPE Catalunya que és un problema de salut públic.
Per nosaltres és un problema de salut pública perquè qualsevol mort d'un adolescent o un jove per suïcidi és una mort prematura, en promig es perden 60 anys de vida potencial i això és un problema. I l'altre punt és que creiem que són prevenibles.
Durant els últims 45 anys, les taxes de suïcidi han augmentat en el món un 60%. Els joves són el col·lectiu que es troba en major risc. L'investigador del grup de recerca dels serveis sanitaris de l'IMIM, Pere Castellví, explica que la investigació també alerta de que l'exposició a la violència durant la infància no només té conseqüències a curt termini, sinó també les té a llarg termini. Les víctimes que s'han trobat exposades a algun tipus de violència interpersonal són les que tenen més probabilitats de presentar trastorns mentals, consum de drogues, futurs intents de suïcidi, infeccions de transmissió sexual i comportaments sexuals de risc.
Us expliquem ara l'última provocació de l'alcaldessa Immaculada Colau. Posa en marxa una campanya destinada a nens i nenes on es ven l'avortament com un dret. La iniciativa de l'Ajuntament es titula L'avortament, una opció i també un dret, i segons el consistori pretén explicar la legislació vigent davant del desconeixement que hi ha entre els més joves. Això de vendre l'avortament com un dret ha aixecat moltes crítiques per part de les entitats que defensen la vida des de la concepció fins a la mort. Míriam Ibáñez.
L'Ajuntament distribuirà 25.000 unitats de material informatiu amb l'objectiu de corregir la desinformació dels joves sobre els seus drets sexuals i reproductius. Aquesta campanya sobre l'avortament està enfocada en l'educació sexual als centres escolars. Les entitats defensores de la família han mostrat el seu rebuig a la proposta. En declaracions a COPE Barcelona, el president de l'associació E-Cristians, Josep Miró, ha exposat que l'Ajuntament no dedica recursos a les dones que sí volen tenir fills.
L'Ajuntament no dedica ni un sol euro per les dones amb dificultats, que estan embarassades i que volen tenir un fill. Amb aquest enfocament, el que fa és alinear-se amb aquesta posició que veu a la maternitat com una molèstia i veu en l'avortament la solució als problemes de les dones.
D'altra banda, el president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, Daniel Arasa, creu que cal educar els joves perquè sàpiguen que porten una altra vida dins. En declaracions a COPE Catalunya i Andorra, Daniel Arasa considera indigna l'actual llei de l'avortament i també que els ajuntaments promoguin aquestes pràctiques entre els joves.
Ningú que defensa la vida parla de condemnar les dones. Però els que haurien de condemnar són aquells que promouen l'avortament. Una de les característiques que estan tenint algunes d'aquestes institucions en mans de gent indigna, tot allò que vagi en favor de la vida, de la dignitat de la persona, del no nascut, intenten erradicar-ho, perquè ells mentalment s'han deformat.
Tot i el rebuig d'aquestes associacions, el govern municipal continuarà endavant amb aquesta campanya. La iniciativa forma part de l'estratègia compartida de salut sexual i reproductiva que abordarà, entre altres temes, la prevenció de malalties de transmissió sexual.
I el BBVA destina quasi bé 6 milions d'euros a accions socials i culturals a Catalunya. Ho fa a través de les fundacions que agrupa després de l'adquisició de les caixes d'estalvis de Manlleu, Sabadell i Terrassa. Entre els objectius prioritaris d'aquestes fundacions hi ha impulsar la integració dels discapacitats, fomentar la cultura i també l'emprenedoria social. Milan Suero.
Promoció de la cultura, programa pedagògic i familiar, projectes socials i emprenedoria. Aquests són els quatre blocs en els que estan dividits els projectes socioculturals que reuneixen les 40 fundacions del Banc BBVA. Aquests premis no són una bonificació econòmica directament al guanyador, sinó que es paguen d'una manera molt més eficient. Gires per tot el territori català, promocions de llibres, exposicions a museus... Donar a conèixer l'obra dels campions perquè es puguin endinsar al món de la cultura. Així ens ho explica Belén Latorre, directora general de la Fundació Antigues Caixes Catalanes.
Ens possibilita ajudar-los en la seva projecció i difusió perquè també els ajudem a que es donguin a conèixer i a més nosaltres aconseguim un tema que és un objectiu nostre, que és estendre la cultura arreu de Catalunya. És a dir, a través de totes aquestes gires, exposicions, etc., doncs el que fem és que altres persones a la societat també pugui ser beneficiada de poder gaudir doncs, amb preus molt assequibles doncs, tots aquests espectacles.
40 fundacions presentades en aquest nou pla d'acció sociocultural amb un mateix objectiu: reformar el compromís del BBVA amb la cultura, la societat i el desenvolupament a Catalunya.
I abans d'entrar a la cultura, us direm que l'obra social La Caixa ha obert la convocatòria de nou programes de feina jove per facilitar ajudes a empreses, fundacions i entitats sense ànim de lucre que contractin joves d'entre 16 i 29 anys amb l'objectiu d'impulsar en ocupació o l'ocupació juvenil. En concret, el programa compta amb un pressupost de 21 milions d'euros, dels quals el Fons Social Europeu n'aportarà 20 i l'obra social La Caixa, que assumeix la seva gestió, els 2 milions restants. I ara sí, entrem ja a l'apartat cultural d'aquest informatiu, com cada dia, amb la Montse Rodríguez. Endavant, Montse.
Alicia, al País de les Meravelles, arriba al Teatre Romea, un espectacle que, per cert, és una adaptació del clàssic de Lewis Carroll, però el director Jordi Andújar explica que es tracta d'una Alicia del segle XXI. Tot i això, l'obra conserva l'esperit màgic i fantàstic de l'original a través de projeccions i de mapatges que interacciona. Escoltem el director, en Jordi Andújar.
Tots coneixem el País de les Meravelles, del conte de Lewis Carroll, de la pel·lícula de Disney, que tothom ha vist moltes vegades, i aquest món boig, com Alicia flipa quan el coneix. I nosaltres volíem també que el País de les Meravelles flipés al conèixer una nena del nostre món.
L'Alicia fa 10 anys i els seus pares li regalen un mòbil. És el regal que esperava amb més il·lusió i des d'aquell moment desconnecta dels amics, la família i de la realitat. De sobte apareix el conill blanc i li roba el telèfon. Ella el segueix per recuperar-lo i comença una aventura pel País de les Meravelles, acompanyada del Capità Invisible, un dels ninots que li han regalat i que cobra vida. Això és Alicia al País de les Meravelles, que arriba al Teatre Romea de Barcelona. I per fer boca, recordem que en només un parell de setmanes podrem veure en directe Sting a Barcelona. Arriba a la ciutat comtal per presentar el seu darrer treball discogràfic en solitari, un treball que marca el retorn del músic anglès al gènere del rock. En aquesta ocasió, Sting estarà acompanyat a sobre de l'escenari del seu guitarrista habitual, Dominic Miller, el bateria John Frischman i el guitarrista Rufus Miller. Com a taloners, actuaran el cantant i compositor George Summer i el grup de Tex-Mex, The Last Bandoneros. Això serà el dia 21 al Sant Jordi Club. Arriba Sting a la ciutat de Barcelona.
I arriba ja, com cada dia, el Pepe Collado i la seva crònica invisible. Endavant, Pepe.
La crònica invisible us vol explicar la veritat sobre la mort de Gustavito. Gustavito era un hipopòtam de 16 anys de vida i de 1.500 quilos de pes. Gustavito vivia al zoològic de San Salvador, la capital d'El Salvador, un dels països més violents de l'Amèrica Central actual. Gustavito era per la població de San Salvador l'equivalent en el seu temps a Floquet de Neu per Barcelona. Era estimat i visitat per petits i grans. S'havia convertit en alguna cosa més que un animal del zoo de San Salvador. Gustavito va morir teòricament i oficialment fa una setmana degut als cops donats per diversos desconeguts que van assaltar les instal·lacions de l'únic zoo d'El Salvador. Un zoo que fins i tot va tancar temporalment per intentar saber les raons de la mort de Gustavito. Un cop feta l'autòpsia de l'hipopòtam i després d'intenses campanyes a diaris, televisions i xarxes socials, la història de la mort de Gustavito ha canviat radicalment. Inicialment semblava que Gustavito va morir agredit i massacrat amb un picagel o amb ferros esmolats. La necròsia final ha desestimat totes aquestes hipòtesis. Pel que sembla, Gustavito va morir per una hemorràgia pulmonar aguda. L'informe post-mortem assenyala que les ferides que Gustavito Sabito tenia a la boca van poder haver estat produïdes pels seus propis ullals. També queda clar que l'hipopòtam de Sant Salvador portava 17 dies malalt amb greus complicacions intestinals. Gustavito vivia, a més, en unes condicions lamentables, en un zoo sense mitjans per cuidar adequadament els seus animals. Tot i l'informe final sobre l'autèntica raó de la mort de Gustavito, les autoritats de Sant Salvador continuen investigant per si va haver negligència al zoo o per si també hi va haver alguna agressió a l'animal mort. Un animal, Gustavito, que portava aquest nom després d'arribar al Salvador el 2004 i després d'una votació popular. Gustavito va substituir a Alfredito, un altre hipopòtam, que va viure 28 anys en el mateix zoo. Ara, l'animal ha mort per negligència o per violència. Potser mai sabrem la raó autèntica. Al Salvador van morir assassinades 81 persones per cada 100.000 habitants l'any 2016.
I amb la història del pobre Gustavito posem punt i final a l'informatiu de Catalunya i Andorra. D'aquí uns instants segueix en l'actualitat amb la tarda con Ángel Espósito i a les 3:05 tota l'actualitat esportiva Esports Cope Catalunya i Andorra. Que vagi bé, adeu-siau.